L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, beneficis psicològics de l'humor. Amb Carme Pujol i Xavier Guix. Xavier Guix i Carme Pujol. Senyora, senyor, ben retrobats.
Moltes gràcies.
Gràcies,
moltes
gràcies per tornar al programa. Mirant. Carme Pujol, per on vols començar? Et faig una pregunta oberta, que ja saps perquè ho hem parlat abans d'entrar a l'estudi, que tu suggeries parlar d'una anècdota en relació al teu pare.
Doncs sí. Comencem per aquí, si vols, perquè va ser una anècdota que, mira, us explico. Això va ser el dia de Tots Sants, 1 de novembre. Doncs el meu pare em va demanar si els acompanyava al cementiri a, bueno, la tradició, no?, netejar una miqueta la tomba. Tenim una tomba familiar, no és que sigui un panteó, però és una d'aquestes tombes que té, doncs, com 4 o 5 places. I vam anar allà, ell té 87 anys, conduïa, ens va portar allà, a la meva mare i a mi. La meva mare té una malaltia mental molt greu i està en cadira de rodes i realment l'escena era de tot menys divertida, també us ho dic, no? Estàvem allà, el meu pare, com podia, netejant una miqueta amb l'escombra a la làpida, diu, papa, ja ho faig jo, no, ja ho faig jo, bueno. I en aquestes, que em mira, mira la meva mare i em diu, filla, diu, t'he de demanar una cosa. I jo ja amb el nus a la gola, dic, què, papa, digues. Diu, mira, mira la meva mare, torna a mirar, diu, si em moro jo abans, dic, què vols? Diu, que sisplau no em poseu a baix de tot, que hi ha unes humitats horroroses. Bueno, en aquell moment, aquella sensació de tensió, perquè, clar, la situació era molt, molt desagradable i amb la meva mare així, va ser com alleugeriment total. Va ser destensar, va ser un moment realment seriós, realment complicat, treure-li ferro. La meva mare, que, com et dic, té una malaltia que l'expressivitat la té perduda, jo vaig veure com ella reia, i això va ser molt potent, perquè una persona que està molt, molt apagada i apenas mou, reia, gesticulava, feia sorolls, i ja vaig pensar, que potent, com el sentit de l'humor en aquest moment, i a més parlant d'un tema com és la mort, que a vegades és com molt tabú, és efectiu i és tan beneficiós psicològicament, no? I aquesta és una mica l'anècdota inicial que volia compartir-te.
Ho sap també en primera persona en Xavier Guix. En Xavier, que durant anys... jo sempre faig la broma de dir en una vida passada, però bé, va ser
sí,
en aquesta vida.
Jo també ho dic,
però,
això.
Però clar, sí, també ho dius,
sí,
no?
Sí, dic, en una altra vida vaig sector.
Efectivament. I fa poc vas perdre el teu company Miquel Murga.
Sí, company no de fet. No érem parella de fet.
Exacte.
Sinó parella de fets. És a dir, hi havia una sèrie de fets que vam compartir durant 20 anys i el fet principal, indubtablement, doncs, va ser dedicar-nos a l'ofici de la comèdia, no? L'ofici
de riure.
De fer riure. I, mira, vaig a fer-te una confessió, no? La darrera conversa que vam tenir, quan ja estava a l'oncològic, en fi, que ja, jo sabia que era l'últim dia, tot i que ell va voler fer l'última funció, que era fer-nos creure a tots que estava bé. És a dir, que poc o molt ja hi havia alguna petita millora i la veritat és que, en fi, jo no ho vaig creure, conec una miqueta i no ho vaig acabar de creure i vaig dir, mira, potser és l'última conversa i, per tant, enfoquem-la, no li vaig dir així, però enfoquem-la cap a la gratitud, no? I en aquell moment vam parlar d'això, no? Dic, és que, Miquel, ens hem dedicat a un ofici, en aquell moment, que és un ofici increïble perquè hem generat molt benestar a moltes persones, perquè dedicar-se a la comèdia i despertar, desvetllar, fer riure la gent... quantes i quantes vegades, i això és el que recordàvem, no? Quantes i quantes vegades en els bolos ens havia vingut gent a abraçar-nos, donant-nos les gràcies. Gràcies per aquesta estona que m'heu fet passar, gràcies perquè feia tant de temps que no reia, gràcies perquè m'heu alleugerit un mal moment que estem passant, gràcies perquè ja no me'n recordava de lo que era riure. I aquesta gratitud és preciós, no? Aleshores, això és una cosa que vam recordar molt, molt carinyosament i que realment doncs, ens va donar molt de sentit. Després jo m'he dedicat a coses més sèries, com és l'acompanyament psicològic, que també no té per què ser dramàtic, on també sempre apareixen els riures. Jo, de fet, explico que el drama i la comèdia van sempre junts i que voler fer compartiments, allò de dir ara drama, ara comèdia, ara toca això, ara toca allò, és molt imprecís, no? Aquest cap de setmana que també he acompanyat un altre mort i vaig poder doncs, dir quatre paraules amb un cunyat meu i recordo que, en fi, vaig acabar fent una petita no broma en el sentit de broma, però sí un petit somriure, no? De dir, com que era una persona que agradava molt els jocs de taula i la seva dèria era els jocs, trobar-se amb amics i jugar, no? I vaig dir, ara tens tota una eternitat per jugar, dic, però sisplau, no ens convidis, no ens demanis que vinguem, ja anirem venint, però tens tota una eternitat, tranquil. I potser per la cultura del lloc que no ho vaig fer, hi va haver un somriure contingut, però sí, va haver un somriure. I en acabar em va venir un metge que era alemany i em va donar les gràcies. I em va dir, saps què passa? Diu, en la meva cultura, diu, això és un acompanyament a la mort. Això és que ho celebrem. Que celebrem, que acompanyem, que riem, que plorem, i per tant que estiguin contingudes totes les emocions possibles que apareguin sense necessitat que hagin de ser d'una manera o d'una altra. Per tant, diu, jo quan vaig arribar aquí fa 20 anys, diu, era una tragèdia. O sigui, anar a un tanatori, anar a una despedida, diu, era una tragèdia, era horrorós. Diu, era una cosa negra, continguda, en fi, tràgica. Diu, i jo no ho entenia, però jo venia d'unes celebracions a les que després fèiem un àpat, és a dir, la gent es trobava, celebràvem, rèiem, ploràvem, i després fèiem un àpat i compartíem, i ja està, i celebrem la vida. I el record d'aquesta persona. Per tant, a poc, jo crec que això ja va venint, és a dir, a poc, ell mateix em deia, per sort, a poc això va variant i a poc es va introduint no el fet de fer riure, que no es tracta de sortir allà i fer riure per fer riure, sinó es tracta simplement de que entenguem que quan recordem algú, el recordem en totes les seves dimensions. I no només allò que va ser tan... No, el recordem en totes les dimensions. I, per tant, moltes d'aquestes dimensions són el riure. I llavors, amb el Miquel, doncs, vam tenir també aquesta conversa que ja t'he dit, molt de gratitud, molt d'agraïment, molt de dir que bé que hem pogut rebre abraçades de gent a la que hem fet feliç, ni que sigui per un moment, gràcies a riure.
Això et dona sentit a una vida.
Efectivament. Dóna molt de sentit, moltes altres coses, però aquesta és una de molt especial, sobretot quan ho fas com ofici, quan ho fas una mica com a vocació, en la qual doncs, ja vas a buscar i a treballar perquè la gent doncs, tingui una experiència expandida, una experiència de lleugeresa, una experiència de sentir-se per un moment doncs, que perdia el món de vista i entrava en una dimensió del riure, i que això és fabulós, indubtablement.
Sí, ens esteu dient fins i tot que en la mort, que encara és un tabú, no? Que és l'últim tabú, podríem dir, que queda en la nostra societat, fins i tot en aquest àmbit, és possible aplicar-hi el sentit de l'humor per tal d'alleugerir, alleujar en la mesura del possible el dolor.
I que no pretén, d'alguna manera, desdramatitzar ni tapar l'emoció. És a dir, no té un component d'habitació, sinó té un component de contingència, és a dir, allò està passant conjuntament amb la tristesa que tenim, amb el sentiment de pèrdua, però també està passant l'altre. I per què ens ho hem d'amagar? Per què només ens hem de permetre l'expressió d'una part, quan amb algú que ha marxat hi hem viscut moltes coses, i segurament moltes que tenen a veure amb l'humor. Aleshores, quan hi ha algú que fa una mica la cerimònia, la converteix en que hi hagi aquest puntet, és un puntet, cuidado. No és convertir l'acte en una mena de cachondeo, perquè aleshores sí que tothom, o jo crec que la majoria diríem, home...
És una falta de respecte.
Potser no estem respectant, eh? Però sí que hi ha ironia, o aquell record d'aquella persona que utilitzava aquella ironia, no?
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Beneficis Psicològics de l'Humor, amb Carme Pujol i Xavier Guix. Diu la psicoterapeuta Pilar Guerra... És una actitud, l'humor, del repertori conductual humà que permet afrontar la vida, el seu dia a dia, les seves ombres i llums, derrotes, batalles perdudes. És una gran habilitat humana que facilita saber i poder interpretar el món amb una mirada carregada de moltíssima intel·ligència emocional i intel·lectual. I continua dient que tenir sentit de l'humor és tenir una destral a la mà per anar segant totes i cadascuna de les males herbes del camí, continuar endavant amb actitud positiva i, sobretot, preservar una autoestima a prova de bombes. Per això, l'humor també és una eina molt utilitzada en psicologia, perquè ens permet entendre el món que ens envolta i ens permet analitzar i interpretar la realitat des d'altres punts de vista, tal i com ens explicava ara Xavier Guix. Maite Ajuir, psicòloga valenciana, a la qual escoltarem, especialitzada en teràpies de riure, diu que l'efecte físic del riure incideix en tot l'organisme, influeix en el sistema muscular, nerviós, cardíac, cerebral, digestiu, però tots aquests beneficis els aconseguim amb un vertader riure, és a dir, un riure interioritzat.
Eugene Ionesco. On no hi ha humor, no hi ha humanitat.
Hola, oients de Catalunya Ràdio. Soc Maite Aguir, soc psicòloga especialista en psicologia clínica, monitora de teràpia del riure i soc de Dénia, de la província d'Alacant, on visc i treballo, treballo presencial i online també. I fa 24 anys vaig anar a estudiar a Barcelona teràpia del riure. En aquella època pues, era una cosa de bojos, ni era coneguda. Vaig ser la pionera en la meva zona, que és la Marina Alta, i porto impartits d'ençà centenars de tallers en associacions, ajuntaments, acompanyaments de soltera, empreses privades, congressos, etc. El que és la teràpia del riure, que se coneix també com a risoteràpia, doncs és una teràpia grupal dirigida per una persona professional experta en dinàmiques de grups i formada en la matèria, que el que fa és conduir al grup a un estat de confiança, de relaxació i de benestar. Sobre la rialla s'ha escrit des de temps immemorials, però en l'àmbit de la psicologia s'ha començat a estudiar com una emoció positiva en l'àmbit de la psicologia positiva a partir dels anys 90. Sent una figura rellevant el prestigiós psicòleg del doctor Martin Seligman. A banda de la rialla, doncs, també s'ha estudiat l'optimisme, la creativitat, l'humor, la felicitat, la resiliència. Popularment se considera que la rialla és una resposta biològica produïda per l'organisme com una resposta a situació d'humor i que està relacionada amb l'alegria i la felicitat, però també existeix com a complement emocional dels missatges verbals, en moments d'estrès també com a regulador emocional i també bueno, en conductes de tipus lúdic, com les cosconelletes, etc. I n'hi ha diferents tipus de risa nerviosa, de burla, de compromís, però la verdadera rialla sanadora que produeix molts efectes beneficiosos és la rialla franca. Esta que... I té diferents conseqüències positives per a la salut a diferents nivells. A nivell físic, s'incrementa a nivell d'endorfines, que incrementen la tolerància al dolor, provoca sensació de benestar, millora el sistema immunològic, millora el sistema cardiovascular, etc. Després, a nivell social, es millora la comunicació i la connexió amb els altres i també ajuda a reduir tensions, conflictes. I a nivell psicològic, sí, es produeix també molts beneficis, sensació d'alegria, aplaca la ira, se redueix la sensació d'estrès, el benestar. A banda dels tallers que faig, jo sóc persona també que tinc un bon sentit de l'humor des de que em van parir, trobo jo, i el gaste de manera natural. I en teràpia doncs és una bona ferramenta per a connectar amb el client i treballar certes coses dolentes, no? Relativitzant-les i feien-les d'un altre prisma. I bueno, espero haver-me explicat bé i que vos hagi resultat interessant. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar en el vostre programa.
En teràpia, ens deia la psicòloga Maite Aguir, és una bona ferramenta treballar per treballar amb el client, el sentit de l'humor. I està d'acord la Carme Pujol?
Absolutament. Molt d'acord amb el que comentava la companya. De fet, els ha dit tots els beneficis, ja no sé què afegir. Jo diria, em quedaria o rescataria tres coses principals, que és que el sentit de l'humor ens fa patir menys. Fa patir menys, per una mica el que deies tu abans, no? Que deixes de veure el problema com el centre principal i el magnifiques, sinó que el pots relativitzar una mica. També feia referència en l'àudio que has posat, i comparteixo absolutament, a la comunicació. El sentit de l'humor ens ajuda a enfadar-nos menys, a enfadar-nos millor, I no cal anar molt lluny, és a dir, a la pròpia casa, jo que també treballo amb un dels problemes o de les preocupacions principals de molts pares i mares, és, ostres, amb els fills adolescents, no? Jo a casa l'utilitzo moltíssim amb els meus fills adolescents. Altra cosa també que ells em diuen que no faig gràcia, però això és un altre tema. Però aquesta manera de relativitzar els problemes o de destensar és importantíssim, no? Llavors, jo en el meu cas, en les sessions, jo em dedico a l'educació emocional i al coaching, no? I òbviament l'aplico, no tant com a teràpia, no? Fora d'un espai terapèutic, però en les formacions, per exemple, a les formacions, mira, jo a cada formació, sigui del que sigui, amb tot el grup, el que fem normalment és generar com una aliança, que jo li dic, no?, un espai protegit. I els demano, bueno, què necessiteu perquè aquesta formació la puguem dur a terme, perquè puguem estar compartint aquí tantes hores, i comencen a sortir coses, no? Doncs hi ha qui em diu, no sé, la confidencialitat, l'escolta activa, el respecte dels silencis, van apareixent coses. I de sobte, de tant en tant, hi ha algú que diu humor, diversió, i automàticament la gent diu sí, sí, sí. Però hi ha algú, és a dir, d'alguna manera no ens atrevim, penso jo, a posar-ho molt sobre la taula, que és una cosa tan necessària, no? Perquè penso jo que venim d'una cultura una mica que, amb la línia del que deies tu, en Xavier, dels enterraments, però jo crec que ho podem ampliar en altres sectors de la vida, que l'humor està com una miqueta limitat, de seguida està mal vist, o de seguida limita, no? De petits ja, de seguida ens eduquen a ara no toca, ara t'has rigut, però ja n'hi ha prou, llavors anem limitant. I hi ha una doncs això, no? Algú que, en aquest cas, com us deien, els cursos, ho posa sobre la taula i llavors la gent s'apunta, es dona el permís. Per mi és molt important el donar-nos el permís, no tant el forçar-nos a riure, perquè això cadascú té el sentit de l'humor, el seu tempo, sinó donar-nos el permís de qualsevol situació que jo crec que allò em pot ajudar a relativitzar un problema o a sumar-me a l'alegria de l'altre, doncs aprofita, no? Crec que això ens és un dels grans beneficis psicològics.
Sí, en aquest país a vegades se'ns ha tractat de poques soltes, no? És a dir, la persona que és massa expressiva, que sempre vol fer riure, que sovint fa riure, que a tot li troba una mica la punta, acabem tractant de poca solta. Bé, aquest és un poca solta. Llavors, per segons què ja ens va bé, eh? Allò, a l'hora de fer la broma, a l'hora de fer el got, a l'hora d'allò, ja ens va bé que ens expliqui codits, que faci d'allò. Però després, ja si segueixes un poca solta. Aleshores, hem de tenir clar que, quan escoltava la companya de Dènia, que ella utilitza la risoteràpia o l'educació, la teràpia del riure, com a eina per aconseguir coses. Aleshores, no estem parlant de la finalitat de l'humor com a quelcom que hem de tenir sempre com una cosa que hem de fer. Això, els que ens han dedicat a la comèdia, ens dedicàvem a fer això. És a dir, una cosa que estava preparada per provocar això. Però sabem que això que provoquem professionalment no deixa de ser una eina perquè les persones els hi passin coses. I són aquestes coses que ella detectava. Diu, quan faig aquestes trobades i fem aquestes teràpies de grup, doncs la gent entra en un estat de confiança, entra en un estat d'apertura, entra en un estat de lleugeresa, es dona més permisos. Aleshores, no és l'humor com l'eina finalista, no és el final. No hem d'anar a l'humor per l'humor, sinó hem d'entendre la funció que té l'humor per aconseguir altres coses. Aleshores, terapèuticament parlant, per mi la funció, una de les funcions fonamentals del riure, és la que fa distància. El fet de relativitzar, i cuidado que la paraula relativitzar és perillosa, perquè a vegades es pot relativitzar excessivament. I aleshores, algunes persones, sobretot aquelles persones que tenen, el que jo dic, una vida decepcionada, que han perdut la capacitat d'estimar la vida i les coses, i s'han anat tancant en un pou de gro interior, utilitza molt el sarcasme. Si t'hi fixes, utilitza molt el sarcasme, la ironia. Se n'enfoten una mica de tot. I això vol dir que intenten mostrar un cert aire de superioritat que, en el fons, només és una manera de mostrar lo decepcionats que estan de la vida. I com ho fan? Relativitzant-ho tot. Baixant-ho tot a l'alçada del batum. Enfotre-se'n de tot. Clar, el que se n'enfot de tot, aleshores aquí hem d'anar a l'altre extrem, que és, aleshores, ho relativitza tant, que aleshores què té valor? Què és important, si me n'enfoto de tot. Llavors, aquí és on hem de trobar aquelles mesures entre una cosa i l'altra.
Un punt mig, prendre distància, sense arribar a l'extrem.
Exacte. I això terapèuticament és bo. perquè agafes aquest punt en el que pots mirar-te una mica més de lluny, una mica sense estar tan enganxat al drama o al moment que estàs passant, i aquesta mirada o aquest trencament que fem en un moment donat a través d'un petit humor, com un petit acte, una troballa, no? Un acudit, això ens permet agafar aquest punt de distància.
Pensava en això que dius, que inclús, clar, l'humor també el pots utilitzar, per dir-ho així, de forma desadaptativa, és a dir, tu pots utilitzar l'humor per tapar les teves pròpies emocions i per no connectar amb un dolor que, per altra, que la vida ens porta dolor, no? Llavors, la paraula, crec que l'has dit tu, Gaspar, és aquest punt mig on relativitzes però connectes amb el mal, perquè hi ha situacions que fan mal. Llavors, l'humor no és que canviï la realitat, el que et canvia és la mirada en aquella realitat. Llavors, aquesta mirada de terme mig, de poder relativitzar, de no fer el centre, de no fer el drama, és el que et permet regular, no? Per això l'humor és un gran regulador emocional.
Freud. L'acudit és una formació de l'inconscient.
El sentit de l'humor, diu la psicòloga Pilar Guerra, permet arribar a la lleugeresa, a l'alleujament, al contrari de la densitat. A més, el sentit de l'humor a través del riure i la riallada allibera endorfines al cervell, ajuda a controlar el dolor, promou la sensació de benestar i, tal com hem dit abans, els efectes d'aquestes endorfines són semblants o iguals als que produeix l'activitat física. Fins i tot hi ha estudis que asseguren que els seus efectes s'assemblen als dels opiacis, sense que en tingui les conseqüències tan nefastes. I no tenir sentit de l'humor és no tenir tampoc els mecanismes defensius que hauria de tenir qualsevol ésser humà contra el dolor, el patiment, l'angoixa, els contratemps, etc. Però de ben segur que ara hi ha part de la nostra audiència que diuen, sí, tot això està molt bé, però jo sóc incapaç ara mateix d'experimentar sentit de l'humor, no? O sigui, el tràngol que estic patint ara mateix no el puc relativitzar i m'agradaria a través del sentit de l'humor. Què els diríeu, Xavier?
Home, l'atenció està focalitzada en un aspecte, que és el que em fa mal, el que em dol, i per tant, si el foc d'atenció està posant només en això, no veuré res més. Aleshores, a vegades es tracta simplement de dir, amplia una mica la mirada. Mira una mica més. I què està passant en aquest moment al teu entorn? I aquesta persona que ha vingut, quan ha entrat, no t'ha fet gràcia com va vestida? Oi que va una mica estrafolària? Oi que quan has entrat has pensat, mare de Déu? Doncs, per què no ho comentem? Per què no fem d'això un moment de vivacitat? Perquè és el que dèiem. Sí, per una banda estic fotut, tinc el patiment, fins i tot abans del dolor. Jo recordo el meu cunyat aquests dies que fins i tot enmig del dolor deixava anar ironies que eren fantàstiques. I això era quelcom que ho va comentar pràcticament tothom. De dir, ostres, fins i tot en els moments més durs tenia la capacitat de deixar-la anar alguna, no que estigués tota l'estona fent barrila. Per tant, jo crec que sí, que la persona que està molt atrapada en això, li hem d'ajudar a dir, escolta'm, anem a ampliar una mica la capacitat on estàs posant l'atenció. Perquè si el foc només és el que estàs patint, l'única realitat que viuràs és aquesta. Aleshores, aixeca la mirada, mira el teu entorn, i segurament del que vegis al teu entorn, sempre trobaràs quelcom que et farà gràcia, quelcom que dius, mare de Déu, quelcom que et farà somriure. Doncs és per aquí que va la cosa.
Llavors, què passa si la persona se sent culpable per haver rigut? No? O sigui, perquè com abans parlàvem de la cultura, és com dir, mira, escolta, si estàs passant ara un mal moment, no està ben vist que riguis.
Això passa molt als tanatoris, l'experiència del tanatori. Que l'he viscut bastant, bueno, tots l'han viscut segurament, però jo l'altre dia acompanyava la meva germana i li deia, com estàs? Com ho portes? Diu, uf, diu, no sé si aguantaré gaire més. Diu, perquè, esclar, diu, en lloc d'alleugerir-me, dic, primera, sóc jo que haig d'alleugerir els altres. Segona, molts em venen a explicar-me els seus mals. I tercera, alguns m'expressen tanta tragèdia, venen amb, hi ha una actitud tràgica que els haig de suportar jo, és a dir, que els haig de lleugerir jo. Aleshores, diu, això no pot ser. Aleshores, aquesta actitud és la que pretenem, d'alguna manera, que culturalment anem canviant. que ens donem compte que quan estem amb una persona que està en ple dol, no es tracta que li anem a fer la brometa per fer-li la brometa. Això no. Però sí que si en el, quan estàs amb ella veus que somriu, veus que et fa una rialleta, veus que t'ho explica d'una manera que veus que ella està elaborant el seu discurs, està elaborant el dol, però en aquest dol inclou aspectes positius, agafa-t'hi tu també. Ai, sí, jo també ho he viscut, això, amb aquesta persona. Ai, sí, el recordo molt amb aquestes bromes. És a dir, agafa't això i converteix aquell instant en un instant que, per breu que sigui, que sigui un parell de minuts, ja haguem inclòs aquesta mirada que no és tant en positiu, sinó una mirada d'autenticitat, de que aquella experiència també està inclosa.
Mm. Jo ara t'escoltava, també sumant amb això una mica, no? El fet de no forçar és important, diem, sí, molt bé, el sentit de l'humor, que és important, beneficis psicològics, però no forcem, sobretot, perquè hi ha persones que en determinades situacions, com deies tu, Gaspar, no són capaços o no tenen aquest recurs, no tenen aquesta estratègia. Llavors, afinar molt bé, generar, per mi, generar l'espai de confiança on la persona es vagi deixant anar, vagi connectant i d'aquí, mica en mica, es vagi obrint aquesta escletxa on sigui possible una brometa o una... Però no forçar, no? Aquí, respectant molt el ritme de cadascú, crec que també és molt important.
Sí, és a dir, no anar a fer la brometa.
No
és vaig a fer-te la brometa, a veure si t'alleugereixo una mica. Evidentment, no. Es tracta que escoltis a l'altre. I el discurs de l'altre ja veuràs si hi ha cabuda per alleugerir alguna cosa. I si no, potser pots fer un petit intent i ja veus com respon l'altre. Si l'altre dius, no em segueix, està enganxada, està amb el dol, no vol sentir res d'això, escolta, deixa-ho estar. Per què? Perquè serà pitjor. Llavors aquella persona pensarà que te'n vols enfotre. Mm. I llavors t'acabarà dient que te n'enfots de mi. Per tant, no hem d'arribar a aquest extrem.
Clar.
Però sí, en la pròpia comunicació amb l'altre, ja ho vas veient.
Hi ha moments, per exemple, em feies pensar, quan la persona està amb molta por, o jo ho visc, no?, també amb experiències meves, situacions meves, quan hi ha molta por, aquí l'humor, si és por real, si és una por real, ostres, no hi té massa cabuda. Altra cosa és quan és una por més imaginària o menys ansietat, no?, pensament així anticipatori, llavors aquí sí, però quan hi ha un perill real, aquí, uau, no?, és supervivència. Altra cosa és quan ha passat, no? Ara em ve al cap una anècdota, si voleu us l'explico. Jo no sé si ho havia comentat mai en aquest programa, tinc una filla amb una al·lèrgia molt, molt severa i l'ha portat a xocs anafilàctics, que és una situació de risc de vida, no? En aquell moment o punxes l'adrenalina o es mor, no? Hem patit moltíssim amb això i continua tenint, no? Però has 18 anys, té 18 anys, fins ara no hem parlat massa i ara com tinc el permís per parlar-ho, no? I recordo una situació quan ella era, doncs, tindria 8 o 9 anys, posar-li l'adrenalina a casa era un xou, no perquè sigui complicat, perquè és un autoinjectable, sinó per tota la part emocional que hi ha darrere, de nervis i de tot, no? I a vegades havíem arribat a urgències molt justets, amb molt de patiment i amb situacions molt límits. I recordo un dia a casa que vaig dir, no, aquest cop te la poso. Sigui com sigui, no, em calmo, sí, vaig arremangar i poso l'adrenalina, sigui com sigui. La vaig punxar, la reacció va anar calmant i llavors, per protocol, tu has d'anar a l'hospital. Per tant, en aquell moment de por, l'últim que se m'acudia a mi és connectar amb cap tipus de broma, d'humor i de res. Ara, quan vam arribar a l'hospital, que ella ja els efectes de la reacció li havien baixat, la noia d'allà, l'enfermera de cribatge, li diu, anàvem el meu marit, la Martina i jo, i li diu la noia, diu, bonica, què t'ha passat? Per què vens? I diu, doncs perquè la meva mama m'ha donat un cop tan fort a la cama que em fa molt de mal. Clar. En aquell moment va ser magnífic perquè la por com a tal ja no hi era. Sí que hi havia aquesta ansietat de dir quan li s'hi torna a passar. I, sí? Però en aquell moment va ser un punt d'inflexió brutal perquè la tornada a casa va ser comentant la jugada, rient, connectada a l'humor, no? Per això, especialment, no?, quan parlem dels beneficis psicològics de l'humor en situacions complicades, en situacions problemàtiques, és quan realment, més enllà d'experiències catàrtiques, com poden ser activitats de risoteràpia, etc., que sí, són moments puntuals, en el dia a dia, amb les dificultats del dia a dia, què important és poder reduir la tensió amb l'humor.
Jo recordo el nostre mestre, l'Oriol Pujol Borutau, una sessió... Sé que estàvem treballant el tema de dinàmica de grups, la facilitació de dinàmica de grups d'autoconeixement. i ell treballava molt l'autenticitat. I abans un grup van treballar una situació com una mena del role-playing, però era una situació fictícia, que a més van fer veure que havia mort algú, un familiar, no sé què, i es va crear una situació de molta tensió i després van dir, bueno, que és broma tot això. El cabreig que va agafar l'Oriol, em sembla que és l'única vegada de la vida que l'he vist molt enfadat, però molt enfadat, perquè restar-li credibilitat i autenticitat a una cosa que pretenia que fos així, doncs es va empipar molt. I recordo que aquella mateixa sessió, aquell mateix moment, al cap d'uns segons, i jo vaig fer un comentari, no sé quin comentari vaig fer, no ho recordo, fa molt de temps, però recordo que segurament no pel comentari, sinó per la forma en què ho vaig dir, va esclatar de riure, no un riure d'allò, però se li va escapar un somriure, no? I molts del grup també. I immediatament em va dir, gràcies.
Clar.
Gràcies, diu, perquè m'has retornat a poder estar amb mi. Diu, perquè això m'havia tret completament, estava absolutament fora de mi. Diu, gràcies perquè m'has fet tornar i ara a partir d'aquí podem elaborar millor les coses.
És que l'humor té això, que ens porta al present. Ens porta al present. L'humor, inclús físicament, no? A vegades el cos se n'adona abans que la ment, no? I aquests, ai, que em fa mal la panxa, no? O que se m'escapa el pipí, o que t'agafa tos. O sigui, el cos reacciona, se n'adona, i et porta al present, no? Això és que parlem tant de com fem per connectar amb l'aquí i ara, doncs en tenim una manera molt, molt eficient i molt fàcil, no?, que és connectar amb l'humor, perquè si estàs rient, estàs aquí i estàs ara.
Quan rius no penses.
No penses.
Exacte. Sí. Hi ha un exercici que suggereixo que la gent l'intenti fer, no?, que a vegades en grups el fem, que li diem a la persona, somriu i manté el somriure fins que et sentis feliç. I la gent ho fa. I després li diem, ara, senta't feliç fins que somriguis. I és diferent. En el primer cas, intervé el cos. I el cos, com que manté el somriure, és que no pots pensar en coses sèries. En aquell moment és impossible que tu pensis coses lletges perquè no pots.
Això la doctora Casafont, neurocientífica, ens ho ha explicat més d'una vegada.
Exacte. Sí, sí. Exacte. En canvi, el difícil és mantenir o crear actituds de felicitat. És a dir, crear el poder interior de sentir-me alleugerit, de sentir-me bé, de sentir-me... I aleshores, aquesta decisió personal de sentir-me bé fins a arribar a somriure, aquesta és la que hem de conrear.
I ja ho veig.
L'altre és natural.
Clar.
És natural o és fictícia.
I ja ho veig que li costa...
Costa molt més.
Sí.
Perquè
sí, sí.
Crear-te tu mateix l'actitud de sentir-te bé, sentir-te fins i tot amb aquest punt de felicitat, per dir-ho, diguem-ne alegria, sent aquest punt d'alegria dintre teu, això és una cosa que l'has de decidir.
I tu, Xavier, com tu fas? Perquè tu, en general, sempre que t'he vist, i t'he vist molt al llarg de les últimes dècades, sí, o força, jo sempre tens aquest tarannà somrient. Sí. Fins i tot avui, que vens d'uns dies de patiment i de dol.
Sí. Suposo que és la meva actitud interior. Jo no sé si és conreada, si és heretada, suposo que hi ha una mica de tot. Però sí és cert que jo deia en una d'aquestes presències que he hagut de fer, d'explicar al públic el sentit de la mort i aquestes coses, doncs jo els deia... Probablement una de les coses que per mi serà més difícil el dia que jo hagi d'afrontar la mort és que estimo tant la vida, sóc tan entusiasta, visc amb aquest esperit tan vitalista, que el meu problema serà deixar això i acollir un altre estat que potser ja no té aquesta... Jo crec que no ho deixaré mai perquè va amb mi. Però si haig d'aprendre... a deixar-ho, és a dir, a no convertir-ho en que només vull això. Perquè aquí sí que també, quan acompanyes gent a morir, també dones compte que molta gent, justament perquè té això, no vol morir. Tot i que està a les portes de la mort, no vol morir. S'enganxa, vol continuar enganxat a la vida i va buscant els recursos que sigui per continuar mantenint-se en aquest estat de voler viure quan la vida ja t'ha cridat a dir, ja, deixa-ho estar. Aleshores, sempre em pregunto, Gaspar, no sé si estic preparat o com m'hauré de preparar per arribar a aquesta pau interior en la que sigui capaç de viure les dues coses en pau.
Acabes de publicar juntament amb en Francesc Miralles i l'Àlex Rovira, dos amics,
i tant,
el llibre Essencial. Tres amics a la recerca d'una vida extraordinària, en què parleu també d'uns quants temes, de, jo diria que forts temes, vaja, els temes essencials, i un d'ells és saber viure per saber morir. Dieu que són dues cares de la mateixa moneda. La majoria de la gent té por de la mort, però no només és una por de l'instant de morir, sinó una gran por de no ser res, de no ser ningú. I el que recomaneu és amb una actitud, entre altres coses, amb una actitud com una mica estoica, anar prenent consciència de, sobretot, tenir-la present. La mort prop per viure més i millor ara i aquí.
Exacte, sempre. I, per tant, aquest, el que t'he explicat seria aquesta recerca d'aquest equilibri entre aprendre a viure, per tant, viu la vida, viu, i també viu la mort. I justament l'altre dia m'explicaven una persona que tot i que tenia l'opció de ser sedada, doncs no va voler. Però diu, vull experimentar què és morir. Vull veure què és el que em passa. Vull veure que tot el que visc en aquest instant en què estic morint. No? Per tant, la vida continua i la vida és també la mort. En canvi, allò que dèiem dels compartiments. No? Fem un compartiment, la mort és una cosa, la vida és una altra, les confrontem, no les integrem, i per tant, si no estan integrades, aleshores bé, quan la vida també és vista com una tragèdia. Aleshores, per desdramatitzar, per treure aquest to de tragèdia, d'aquí que l'experiència inclogui la capacitat també d'enriure'ns en una miqueta de la mort, que és com fa el Cyrano de Bergerac.
El llibre es diu Essencial, l'ha publicat ARPA en català i en castellà, i hi ha capítols com, per exemple, què és la felicitat, no temer la por, créixer amb els conflictes, més enllà de la culpa, la conquesta de la serenitat.
Exacte.
És una mica una bíblia,
Sí, bueno, és que si féssim una llista, allò que a Madrid una periodista va dir, antes de entrevistaros he hecho una encuesta con toda mi personal, o sigui, la gent de la redacció, unes 40 persones, i els va fer prendre nota a totes de què era per elles l'essencial. I és que anem a parlar al mateix lloc. Per tant, aquest llibre pretén, o té la pretensió, sobretot, de que et recordis d'aquelles coses que són essencials, i que no és un llibre perquè l'hagis de llegir, començar i acabar-lo i quedar-te satisfet, sinó és un llibre per tenir-lo sempre a prop. I que quan necessitis reflexió sobre aquests temes essencials, el trobis al teu costat i puguis llegir-lo, i segurament t'ajudarà molt.
Camilo José Cela. L'humor és la gran cuirassa amb què ens defensem en aquesta vall de llàgrimes.
Com a eina social, l'humor augmenta, a veure si estarà d'acord la Carme Pujol, la tolerància, l'humor és enemic del perfeccionisme, relativitza la realitat, tal com s'ha dit aquí, enfoca la perspectiva d'una altra manera. L'humor és creatiu, a més, ens convida a buscar noves solucions i adaptar-nos als canvis. Hi estàs d'acord?
Estic d'acord. L'humor, jo diria, i sobretot també el ser capaços de riure d'un mateix, que això ja seria el màxim de la intel·ligència, no? Deixar de ser tan autoexigents, l'autoexigència ens posa rígids. Clar, l'humor és tot el contrari, l'humor és flexibilitat, és creativitat. Llavors es tracta d'això, no? d'aquest ball entre poder-te riure de tu sense tapar, poder connectar amb l'altre, o és una eina social, l'humor és social, efectivament, i es tracta d'això. No?
Sí, la veritat és que estem d'acord amb que admirem les persones que riuen d'elles mateixes.
Sí, que tenen aquell do de dir coses simpàtiques, oportunes, allò que dèiem, no? Aquella ironia fineta, aquell moment oportú, que això és molt d'agrair. I algunes persones veus que ho tenen ja de caràcter, és a dir, ho porten perquè ho han conreat segurament. El Miquel, el Murga, doncs, tenia aquesta habilitat. Ell tenia... No era d'ironia fina, però sí era de trobar la broma oportuna en aquell moment, no? la mirada simpàtica. I, per tant, persones que tenen aquest tarannà són molt agraïdes. I podem aprendre d'elles, clar que sí.
I és molt atractiu, també, no? Són persones que atrauen, són com un imant, perquè, clar, aspiracionalment, què volem totes les persones? Volem estar bé, no? Volem ser feliços, benestar, digue-li com vulguis. Llavors, És aquella frase, no?, que no sé com exactament, que diu, no recordaràs què va dir o què va fer, però sí com et va fer sentir, no? Sí, hi ha una frase sí. així. Doncs clar, una persona que et fa sentir bé i et fa sentir bé i aquesta confiança, aquesta lleugeresa, aquesta... I per això també l'humor té molt d'una persona amb bon sentit de l'humor. Bueno, doncs hi ha a vegades lideratges que utilitzen el sentit de l'humor, persones... És un imant, no?, que ens atreu a les persones.
Sí, més carisma.
Més carisma, correcte.
I també més èxit en alguns àmbits. Hi ha estudis que diuen que les persones amb sentit de l'humor tenen més èxit professional i econòmic. Saben vendre millor el producte, saben relacionar-se millor... Tot això, per tant, es pot anar a cultivar una mica, sí. perquè no sé si coneixeu gent que no rigués, que es prengués molt seriosament i que hagi canviat una mica, en aquest sentit.
Home, en aquest país tenim un exemple, però no de canvi, sinó de rigidesa, que és el president Pujol. Era conegut per la seva seriositat i perquè pràcticament té una TV3 en els seus principis, era tot molt seriós i no es podia fer broma de segons què, evidentment, programes com el Polònia era impensable fa 30 anys enrere, impensable. Per tant, evidentment que socialment això ho anem entenent, com deia aquell metge que em deia aquí les coses també estan canviant des d'aquest punt de vista, i que al final aquest tema del perfeccionisme, com ha sortit, jo l'altre dia vaig caure, no? Abans de festes vaig anar a la Fira de la Puríssima, al meu poble, que feia temps que no hi anava, i vaig relliscar, i per la meva edat, i que ja no basculo bé, i que de seguida caic, és a dir, ara ja últimament he fet caigudes, i vaig caure. Però tapam, a més aquella caiguda de cine, que vas caient, fins que acabes de morro a terra. No em vaig fer mal. I evidentment, doncs, com que ja sóc gran, doncs va venir una munió de gent a aixecar-me, i clar, a lloc de passar vergonya, que en altres èpoques jo hagués passat vergonya, quina vergonya, mare Déu, hagués posat vergonya. Sé que em vaig posar una mica vermell, però bueno. Però en lloc de passar vergonya, de patir, de saber-me greu, em vaig aixecar, em van dir, que es troba bé? Dic, ha sigut espectacular. Espectacular. I ja està.
Sí, sí, sí. Fins i tot en aquest moment.
I ja està.
Vas riure de tu mateix.
Ja es va acabar tot, tothom se'n va anar, ningú es va preocupar més per mi, ja està. M'ha quedat una esgarrinxadeta, punto, res més.
A més, si haguessis tingut algun dolor, també s'hagués alleujat en aquest moment.
Efectivament.
Em sembla magnífic, això, perquè és un gran exemple, perquè no és l'habitual, si us hi fixeu, normalment quan la gent ens ho pega, no? És com, no, et poses recte un altre cop, aquí no ha passat res, dissimula que no, és que no, no?
Dissimula.
Ostres, no? Aprofita, és a dir, provoca't una miqueta tu mateix, no? L'humor, la broma, no esperis a que passi una cosa graciosa, no necessàriament, perquè a vegades no te'n passen de gracioses, no? Llavors, provoca, o petits, no sé, petites errades a la feina. Quantes vegades ens equivoquem amb una petita cosa, si és un gran drama, no, però una petita cosa, posa-li humor. Jo recordo un dia també que li vaig enviar a un client, no era encara client, però estaven negociant, i per WhatsApp jo li volia posar un t'escric o t'espero, no sé què, i em va sortir t'estimo. Pum, li vaig enviar un t'estimo al client.
I clar, llavors es va convertir en client segur, no? Clar, és fantàstic.
Però clar, va ser aquella sensació, diu, ara què fas, no? Et poses seriosa.
Clar, clar, clar. Doncs, què pensarà de mi? Quina cagada.
Clar, ara què faig, tal, no ens acabem de conèixer encara.
Sí, era la Carme que estima tots els futurs clients, eh?
Exacte, i em va sortir alguna cosa, no recordo exactament, però així com li vaig dir, mira, no estic encara preparada per dir-te això, però el meu corrector ortogràfic doncs ha considerat que sí, alguna cosa així, i a partir d'aquí doncs hi ha la confiança i ens en recordem d'aquesta anècdota perquè efectivament és client.
Doncs jo tinc una llisteta, ara que parlaves de la part social, de tres coses que sí cal evitar. Una és ofendre o ferir a la gent. Aleshores, a vegades l'humor discrimina a persones. I ens pensem que podem fer burla de qualsevol i de qualsevol cosa, i aquí hem d'anar amb compte, sobretot perquè tampoc no fem malbé relacions. Perquè a vegades una persona en un intent, que això passa molt sovint, no? L'humor, veus que t'engresca, engresques a la gent, et vas engrescant, i en aquesta engresca ja comences a fer comentaris inoportuns, comences a fer comentaris personals, comences a dir coses íntimes, comences a perdre la discreció i per fer la gracieta acabes ferint a moltes persones. Per tant, hem de vigilar perquè aquests són riscos comunicatius, mals entesos també culturals, que a vegades en riure-se'n de determinades cultures o és complicat, és complexa, o també els riscos d'ocultar emocions reals, que hi ha una mica aquí ha sortit, un humor que sigui massa autodestructiu, hi ha persones que a vegades, allò que dèiem, no? És un humor que al final dius, ostres, no sé si em fa gràcia o em fa pena, perquè és tan destructiu el que està explicant, volem fer la gracieta. Aleshores, és molt delicat.
És un art, eh?
És un art. Per això en el teatre tenim una màxima, en la meva època més es feia servir molt, i crec que avui en dia també, que és que no s'improvisa res. Diuen, la millor improvisació és la que està preparada. Això què vol dir? Que sí que algun dia pot sortir un fet espontani que després s'incorpora a l'obra perquè sabem que allò ha provocat un riure i a partir d'aquí Però no hi ha res gratuït. No és un deixar anar-la de qualsevol manera, perquè a vegades l'espontaneïtat desmesurada pot portar que allò ja no sigui humor, sinó que això sigui ferir i fer mal.
Sí, però jo aquí li veig les dues cares de la moneda, perquè justament per mi un dels beneficis de l'humor és aquesta espontaneïtat, no? O sigui, no en un lloc preparat, no? I específic, no? Com un teatre, tal, que aquí ja saps el que vas, sinó que l'humor té molt, això que dèiem, de sí. presència, del que hi ha ara, de l'espontaneïtat, sí. de la creativitat, de la flexibilitat, de, ostres, no m'ho esperava ara, no? De la paradoxa. Sí. L'humor té molt d'això, no? Per tant, saber jugar amb aquesta... amb el que em surt, òbviament, tenint en compte l'altre, per allò que diuen de que la gràcia ens ha de fer gràcia a tots.
Sí.
Si només em fa gràcia a mi, llavors aquest humor que és feridor, que és un atac, que és una crítica, que és una falta de respecte, lògicament, aquí no estaríem amb aquest...
Diguem-ne que el maco és que facis la brometa,
sí.
que tothom la rigui i ho deixis estar. Perquè quedi el bon gust de la brometa que ha fet, i ja ens ha alleugerit, però prou.
I que la puguis recordar,
exacte.
Que aquesta és un altre motiu, que després quan la recordes encara rius igual o més.
És així, és així.
En la recta final, abans d'acomiadar el programa, Xavier Guix, em ve al cap la teva caiguda? Perquè...
Espectacular.
La imatge, com que ho has explicat, també...
Sí, sí. I era càmera lenta, vaig anar caient, tothom ho va veure, que anava caient, fins que em vaig emborrar.
Jo també recordo una de les frases que més repetia l'escriptor Josep Pla, que deia... Ah. Ell deia, el pitjor que es pot fer en aquesta vida és el ridícul. Aleshores, nosaltres el que estem parlant és d'un antídot contra el ridícul.
Contra el ridícul,
exacte.
Perquè allò podia ser viscut com una cosa ridícula, en part ho era, per la forma. Evidentment, la gent que es va apropar no venia per la ridiculesa, venia preocupada per si m'havia fet mal, si m'havien, en fi, necessitava alguna ajuda, etc. No? I llavors el dir jo, ja ens vam despreocupar tots. Però sí, és a dir, cal tenir en compte, jo crec que sí, que en pla amb això, com amb tantes coses, també sabia el que deia.
Sí, però és veritat que potser el sentit del ridícul, clar, depèn de cadascú, i hi ha persones que el tenen molt accentuat.
Molt accentuat. I... pell fina.
Exacte.
Pell fina.
I que això també es pot treballar una mica amb el riure.
Caldria treballar-se. Justament el riure pot ser que sigui l'antídot. Aquestes persones que viuen subjectes a un estat permanent de susceptibilitat. I aquesta susceptibilitat és la que no els permet, justament, que puguin enriure-se'n d'elles mateixes. Perquè, perquè tots s'ho prenen com una cosa que va en contra d'elles mateixes. I aquí és on no poden posar el riure.
I aquí, no sempre, però sovint té a veure, crec jo, amb aquests caràcters, amb aquesta autoexigència, amb aquest no em permeto equivocar-me. Llavors, en aquests casos, especialment, és important, no? Adonar-te'n i poder arribar doncs, a separar-te de tu mateix quan ja reconeixes aquest patró, no? Quan dius, ja m'està tornant a passar això.
Sí.
Ja, doncs, aquí poder separar-te una miqueta, intentar alleugerir, no?
Agraïm a la Carme Pujol i en Xavier Guix haver parlat de l'ofici de riure, que és més que un ofici, evidentment. És una actitud,
actitud
davant la vida.
Actitud.
Una actitud. Moltes gràcies i també per la vostra obertura, la confiança i tot el que ens heu transmès. Quan escolto programes com el d'avui, per exemple, em fa la sensació de dir la ràdio té un llarg recorregut.
Efectivament.
I de cap manera una experiència com la d'avui, d'escoltar-vos, no pot ser substituïda per la intel·ligència artificial.
No,
de cap manera.
De cap manera.
Tot el que podrà fer la intel·ligència artificial és aprendre'n.
Ah, exacte.
És reproduir-ho.
Sí. Copiar-nos.
Sí. Moltes gràcies.
Un plaer.
Fins aviat.
Gràcies.
Carme,
gràcies.
Xavier. D'aquí uns instants, Sergi Torres. Diu en Sergi Torres, tancant l'ofici de viure, com cada dissabte, que tenim segrestada la idea de prosperitat pels diners. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Ens ho pots explicar una miqueta?
Sí. Quan mirem la idea de prosperitat o el fet de ser pròspers, la nostra ment, per costum, té la tendència a transformar-ho en euros directament. Per tant, sense adonar-nos, hem deixat que una invenció humana, com són els diners, passin a definir-nos a nosaltres, que som els seus inventors, si som pròspers o no som pròspers. Quan en realitat, pel mer fet de ser nosaltres mateixos, pel mer fet d'existir, ja estem sent pròspers, perquè l'existència és la prosperitat màxima la que pot assolir qualsevol criatura. Dit això, m'agradaria obrir aquest espai justament perquè hi ha moltes altres maneres de veure la prosperitat i hi ha moltes altres maneres de relacionar-se amb ella. Per exemple, quan et trobes algú que fa molt temps que no et trobes i te'l trobes, entre cometes, per casualitat, allò és un aspecte de la prosperitat. Trobar-te aquella persona, poder tenir aquella conversa, ostres, com et va, què tal? Allò és un fet de prosperitat dins la vida. Aquests fets de prosperitat, aquestes situacions pròsperes, no les veiem si jo penso que la prosperitat són 3 milions d'euros. Llavors em trobo aquell company i no estic veient com la meva vida m'està fent pròsper amb aquella trobada. M'està fent pròsper amb el que estic sentint per aquell company que acabo de veure després de, jo què sé, 10 anys que no me'l trobo. I aquest exemple, que és tan anecdòtic, té un gran valor darrere, una gran prosperitat al darrere. I m'agradaria posar damunt la taula dues lleis que se'ns passen per alt molt sovint. Una és la ressonància. Què vull dir? Si jo començo a veure aquests petits fets de prosperitat, jo començaré a ressonar amb prosperitat i començaré a deixar de ressonar amb la necessitat de diners per ser pròsper. Si jo començo a ressonar amb prosperitat perquè, ostres, mira, m'he trobat aquesta persona, ostres, mira, m'ha passat això altre, m'ha trucat aquesta altra persona... Quan començo a crear aquests petits nodes de prosperitat a la meva vida i a ressonar amb ella, apareix la segona llei, que és la de la sincronicitat. Si començo a ressonar amb prosperitat, la vida comença a respondre sincrònicament i em comença a portar més situacions pròsperes i més situacions pròsperes que, efectivament, acabaran repercutint d'una manera o d'una altra en la meva economia de diners. Però com un resultat, no com una causa. Per tant, el que estic dient, Gaspar, la nostra prosperitat no ve definida per la nostra creació dels diners, sinó que la nostra prosperitat ve definida pel fet d'existir. Comprendre això canvia totalment les regles del joc.
Sergi Torres, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Una abraçada.
Gràcies, Gaspar. Una abraçada.